Radio 4. L'altra ràdio, amb Sintuniqui.
La benvinguda més cordial en aquesta nova temporada radiofònica que comença precisament en aquest instant. Som la gent de l'altra ràdio, magazín de la cultura audiovisual i tecnològica des d'aquesta ràdio pública, des de Ràdio 4. El plaer amb tot l'equip de començar la 46a temporada de l'altra ràdio a Ràdio 4, una casa radiofònica que s'està encaminant cap als 50 anys de vida, que està dit aviat, això serà l'any vinent. No cal dir que estem molt contents i contentes de poder-vos tornar a acompanyar a la sintonia de Ràdio 4, però deixeu-me dir també una notícia luctuosa justament d'aquesta setmana. Deixeu-me que enviem des de l'altra ràdio un sentit record a una companya que durant molt de temps ha treballat a Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya. La ràdio és gent que està al micròfon, la ràdio és gent que està al control de so i la ràdio és molta gent que també està a la part administrativa, a la part de gestió. Doncs des de l'altra ràdio hem tingut un tracte excel·lent amb ella, un sentit record a la Maria Àngels Pastor, que justament el passat dimecres tenia la cerimònia de comiat en el tanatori de Castelldefels Gavà. La Maria Àngels Pastor ha fet moltes feines a Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya, però últimament, els últims anys, a la Secretaria de Direcció i també al Departament d'Emissions. Un sentit record des d'aquest micròfon a la seva persona.
Tengan todos ustedes, mis queridos radioyentes.
Hola, amigos.
Presentamos este programa.
Pero con sentimiento de la calle.
In authentic Latin beats.
Pero si quieren saber un poco más de qué se trata.
¡Arranca y vámonos!
En aquesta 46a temporada de l'altra ràdio ens podreu seguir escoltant, com la passada temporada, a les 9:05 del vespre. Però sempre el divendres anterior ja podreu trobar el nostre programa ARN Audio, per tant els divendres de bon matí ARN Audio, o bé els dissabtes a les 9:05 del vespre a la sintonia de Ràdio 4. Què farem en aquesta primera edició de l'altra ràdio, que és la 2607? Escoltarem un enregistrament de Ràdio Barcelona del 1971, conversarem amb Miquel Calçada i Olivella, president de la Comissió de Centres Territorials del Consell d'Administració de Ràdio Televisió Espanyola, tindrem supercomputació i intel·ligència artificial amb l'Àtia Cortés des del Barcelona Supercomputing Center, rebrem la visita de les doctores Marta Balaguer i Nieves Lorenzo, del grup de perspectiva de gènere de l'Associació Catalana de Comunicació Científica, que ens presentaran alguns dels projectes que estan tirant endavant. Aquesta entitat, des de la passada temporada, col·labora ja regularment a l'altra ràdio de Ràdio 4 i tindrem novetats tecnològiques amb dos meravellosos també divulgadors, Javier Otero i Marcos Montero d'IcinUPC, que ens parlaran d'intel·ligència artificial. Tot això fet avui mano a mano amb en Jordi Costa, Víctor Domínguez a la realització tècnica, control de so i Sintoniqui a la direcció i presentació.
L'altra ràdio vintage amb en Sintoniqui, la ràdio vintage sempre a Ràdio 4.
L'altra ràdio vintage.
Anant en conversa, la ràdio vintage. Bona ràdio a casa.
Amb Sintoniqui.
I si el cos s'aguanta, cap a la cinquantena.
Yakutsuki.
I obrim el programa amb un fragment històric extret de l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya, de la Universitat Autònoma de Barcelona, projecte col·laboratiu, participatiu, que cada vegada va creixent més i ha passat dels 12.500 fragments i que podeu escoltar i trobar a la següent adreça d'internet, arxiuradio.uab.cat. Avui escoltarem el programa Todos los días Íñigo, del dia 17 de setembre del 1971. José María Íñigo el presentava a Ràdio Barcelona.
Eat at home. Don't Todos los días en Radio Barcelona, la radio hay programa musical por gentileza de Muebles La Fábrica, de Rocafort 142, donde si comprar es fácil, pagarlo es mucho más. The Doors, norteamericanos, sin Jim Morrison, cantando Riders on the Storm. ¿Qué es esta canción que comienza así? ¿Qué es el último gran éxito de Estados Unidos? Los Doors con Riders on the Storm.
Riders on the Storm. Riders on the Storm.
Nos despedimos, esto es todo por hoy. ¿Quieres un disco? Pídelo a Muebles La Fábrica de Rocafort 142 por carta. Pon bien claro tu nombre y dirección, porque cada día entre todas las cartas que recibimos haremos un sorteo. En el sorteo de hoy ha sido seleccionada la carta de don Juan Roca, que vive en Vallerona 1-3, segundo primera de Esplugues de Llobregat, Barcelona. Enhorabuena, don Juan, y siga escribiendo porque tenemos muchos más discos para usted y para todos. Mañana también, hasta mañana, porque todos los días, Íñigo.
Okay, baby. Listen to me. I think I got support for you.
Yeah. A l'altra ràdio considerem des de fa molts anys que és important la divulgació de la cultura audiovisual, de la cultura tecnològica. Això fa força temps que ho podem fer gràcies als excel·lents col·laboradors i col·laboradores de l'equip de l'altra ràdio. Un plaer saludar en aquest moment ja en Javier Otero i en Marcos Montero, responsables d'intel·ligència artificial i transformació digital d'iThingUPC, que sempre ens expliquen d'una manera clara, doncs, qüestions de novetats tecnològiques, una mica la tecnologia per dins, des d'un programa de ràdio que a l'hora de divulgar coneixement també us vol acompanyar i us vol entretenir. Javier i Marcos, benvinguts.
Hola, què tal?
Avui farem un aspecte que jo crec que estarà molt bé perquè tothom ja fa força temps, l'altra ràdio també, evidentment, amb moltes temporades, i vosaltres n'esteu portant gairebé cada mes, ho heu fet a les últimes temporades, novetats d'intel·ligència artificial. Un gran divulgador que vam tenir, com va ser el Ramon Sangüesa, que coneixeu prou bé també, de la Universitat Politècnica de Catalunya, durant més d'una dècada també parlant d'intel·ligència artificial a l'altra ràdio. Però clar, tot això també a vegades va bé de conèixer una mica per dins, no?, com està dissenyat, com està creat, per tenir una mica més de coneixement. Avui parlaríeu dels grans categories, que això es pot veure des de dos punts de vista, de models de llenguatge lligats precisament als sistemes d'intel·ligència artificial. Crec que començaràs tu, Javier, tu, aquest univers, que n'hi haurà uns quants, des de quina perspectiva tu mires?
Pues desde el punto de vista de los tipos de razonamiento que son capaces de hacer los modelos de lenguaje. Al final, un modelo de lenguaje es lo que hay detrás de un chatbot, de un servicio como ChatGPT o Gemini, que es el de Google.
¿Això seria equivalent a abans lo que era un programari d'ordinador?
Bueno,
és més complicat, suposo.
És un poc més complicat, però en el fons és això, sí.
Però és la tramoia amb la qual funciona.
Sí, és un software molt complicat, és com una funció matemàtica.
Zeros i uns, càlculs, el que sigui, estadística, el que sigui.
Sí, sí.
Per tant, aquesta trama interior.
Sí.
Molt bé.
Digamos que detrás de cada uno de estos servicios, como ChatGPT, hay un modelo, que es como este algoritmo, con este programa, que está entrenado con un conjunto de datos y que tiene unas ciertas capacidades, como por ejemplo conversar contigo. ¿Sí? Esto sería lo que se llama un LLM, que son las siglas de Large Language Model.
Sí, que això potser algú que ens escolta, si algú és de l'ofici com el Javier i el Marcus, ho sabeu, evidentment que ho sabeu de sobres, algú que tingui coneixement d'intel·ligència artificial, segur. Però això del LLM sorgeix, diguem-ne, sovint, no? Large Language Models. N'hem parlat també amb la col·laboració de temporades passades de l'altra ràdio amb el Barcelona Supercomputing Center. I dius que n'hi ha una manera de veure-ho, uns que són capaços, diguem-ne, de raonar,
sí,
i els altres de no raonar.
Digamos que los primeros que salieron, el primero que casi probablemente conocimos todos, fue el que se llama GPT. ¿no? Que es el que hay detrás de ChatGPT.
Sí.
Entonces, esto es un modelo que alguna vez también lo hemos explicado. Básicamente lo que hace es predecir la siguiente palabra cuando tú le haces una pregunta. Si le dices, oye, ¿cuál es la capital de Francia? Pues él dice París. Pero lo que está haciendo es predecir cuál es la siguiente palabra más lógica de todas las palabras que existen después de la pregunta ¿cuál es la capital de Francia?
Sí, sí, sabe construir frases.
Sí, y lo sabe porque se ha entrenado con todo el conocimiento escrito de la humanidad. O sea, se ha entrenado con miles de millones de frases bien construidas, con conocimiento correcto, que representan el conocimiento escrito de la humanidad. Entonces, habiendo leído tanto, pues sabe mucho y por lo tanto sabe construir frases, sabe terminarlas, incluso sabe hacer poesía, sabe hacer una canción. Pero digamos que el mecanismo que hay detrás de este algoritmo es predecir la siguiente palabra. Por lo tanto, no está especialmente preparado para razonar. Y esto es lo que salió al principio. La primera versión de ChatGPT era así. Y los modelos que había en el año 2022, 2023,
sí,
eran así.
I per això també és una qüestió que s'ha d'alertar i és bo de fer-ho. La coherència de les frases és extraordinària, però no la versemblança, moltes vegades, de la informació que dona. Que per tant, pot ser que, diguem-ne, Javier Otero ha treballat des de petit a la petroquímica de Sarrià. Resulta que tu no has treballat ni a la petroquímica ni a Sarrià del barri de Barcelona, mai ha existit una petroquímica, però la coherència de la frase és impecable, no? Que aquesta és una precaució que sempre s'ha de tenir amb aquests sistemes.
Claro.
D'acord. Aquest queda clar. Van col·locant paraules, no són capaços de raonar en aquelles frases inicials.
No, simplemente te dicen, por probabilidad, ¿cuál es la más probable que venga después? Lo que pasa es que esto era al principio. Después, en el año 2024, aparecieron otro tipo de modelos que le llamaban modelos de razonamiento. Y de hecho, los que utilizaban ChatGPT o Gemini veían que entre los modelos que podían elegir había unos, por ejemplo, que empezaban por, en el caso de ChatGPT, el O1, el O3, ¿no? Los que empezaban por O, que ya no empezaban por GPT.
Muy bien.
Y estos sistemas estaban entrenados no solo con el conocimiento escrito, con libros, con documentos y tal, sino que estaban entrenados con cadenas de razonamiento. Es decir, a alguien se le ocurrió que si además de entrenarlo con contenido escrito, con conocimiento puro de texto, como el libro de texto, lo entrenamos con razonamientos, es decir, para solucionar este problema de física, no solo te digo el resultado, te digo cuál debería ser el razonamiento para llegar a ese resultado. Y lo entreno con millones de razonamientos. Pues se dieron cuenta de que el modelo, cuando lo ponías a ejecutar y se ponía a predecir la siguiente palabra, lo que estaba haciendo era razonar. Es decir, buscar entre todos los razonamientos posibles, millones con los que se había entrenado, cuál era el razonamiento correcto para llegar a esa conclusión. Y se dieron cuenta que así era capaz de resolver problemas de física, de matemáticas. Problemas súper complicados,
sí,
de una manera súper eficaz.
Molt clar. Recordem, algun d'aquests sistemes més avançats, ho has dit a passada ja, com quins, per exemple?
Como por ejemplo en el caso de ChatGPT, si seleccionas los modelos que empieza por O, arriba a la izquierda te sale un selector de modelos. No seleccionas el que empieza por GPT, seleccionas uno que empieza por O. Ese es un modelo de razonamiento. Y si lo usas, te das cuenta que tarda mucho en responderte. Porque lo que está haciendo antes de responder es pensar la respuesta.
Sí,
o sea, hacer un razonamiento, que además puedes ver la cadena de pensamiento.
Com si tu planteges, doncs, amb els exàmens, a qualsevol de vosaltres, doncs, que necessites un temps, no?, per no només comprendre l'enunciat, sinó començar a pensar, etc. I
de
el
hecho,
propi sistema també necessita aquest temps abans de que tot sigui tan instantani com passa amb els sistemes que no raonen.
Sí, i per acabar esta parte, de hecho la analogía es un poco la que tú dices, esto es porque se dieron cuenta de que los seres humanos también tenemos dos modos de pensamiento, el instintivo y el más razonado. Si te dicen 2 + 2, ¿cuánto es? Tú dices 4. No has calculado nada.
Clar.
Ya te lo sabías. Lo has recuperado de la memoria. Si te dicen 17 × 21,
clar, has de fer...
tú tienes que pensar un rato.
Bastanta estona.
Y dices 357.
Mira, mientras... Ostras, es un crack.
Bueno,
és Javier Otero.
Lo he pensado. No,
tu superes, Marcos.
Podem.
Crec que ho portava preparat.
Vale,
bueno, ja pots treure aquest paper. Mira, tot ho he llegit. No, el paper és meu. Ara, aquest cas. D'acord, queda molt clar. Queda molt clar. Ja es pot mirar també, no?, aquests tipus de models de llengua lligats a la intel·ligència artificial d'una altra manera. en aquest cas, que és la que ens explicarà el Marcos Montero. Tu, des de quin punt de vista tu mires?
En aquest cas mirarem de si són el que considerem open source o són models tancats. Ah,
com qualsevol programari informàtic, no? Codi obert o que té una patent i que, diguem-ne...
Molt semblant.
Molt lligat,
o sigui,
no?
En aquest cas, hi ha alguna diferència per això.
D'acord.
En aquest cas, els tancats són molt evidents. O sigui, són aquests que són una caixa negra, tu només pots relacionar-te amb aquest model via la seva aplicació que han posat a la venda o a l'abast de tothom, o la API perquè el teu programa doncs faci la crida a aquell sistema directament.
D'acord.
Però tu no en saps res de com funciona.
Molt bé.
O sigui, saps el que fa.
Algun exemple que poguéssim de marques?
ChatGPT.
ChatGPT.
GPT, o sigui, els models d'OpenAI aquests
són tancats.
Bueno, o sigui, vull dir, són molt ràpids, són molt eficients, o sigui, dir, fan...
Sí, sí.
Però, o sigui, vull dir, tu no saps com estan fets.
Molt bé.
En canvi, hi ha uns altres models que són oberts. I són oberts, també hi ha categories aquí, perquè el que pot ser obert són tres coses. D'una banda, els pesos, del model, que és aquells factors que es compten per bilions, o sigui, que tela, no? Que són aquests paràmetres que es poden tunejar dintre del model perquè les diferents probabilitats que composen el resultat final tinguin un pes o un altre en la seva cadena de raonament, doncs aquests pesos poden ser públics. Pot ser públic també el propi codi que han fet servir perquè tot això, o sigui, pugui entrenar-se, i pot ser públic les dades que han fet servir per entrenar-lo. Generalment, o sigui, el més fàcil és que sigui públic els paràmetres, vale? Això passa, per exemple, amb Llama, el model de Meta, vale? Aquest model, doncs, diuen, és open source aquesta part, els pesos. La gràcia és que aquests models te'ls pots instal·lar tu, els podries posar a casa teva i tunejar-lo de manera que es comporti una mica com a tu t'interessa.
D'acord.
Però, en canvi, el que no pots fer amb un model que només tingui els pesos oberts és estar segur de si no té algun tipus de biaix per les dades amb les que ha estat entrenat.
Clar, clar, clar.
O sigui, és compte, clar. Perquè igual... O sigui,
això és la clau de la història, per donar si coses tu el... fefaents i coses útils.
Clar,
no?
Depenent de per què tu el vulguis fer servir,
sí, sí.
Aquesta garantia és molt important. Llavors, hi ha models que sí que tenen això garantit.
D'acord.
Per exemple, hi ha un model molt típic, o sigui, molt famós, que és molt especial, que el va fer DeepMind per ajudar els arqueòlegs i els historiadors, que es diu Pythia, que era la sacerdotisa de l'oracle de Delfos.
Sí.
Vale? Doncs que serveix per fer coses sobre el llenguatge grec antic, no? I poder reconstruir doncs, inscripcions.
D'acord, sí, sí, sí. Vale?
Doncs aquest model és completament obert, perquè per tu és molt important, com a investigador, tenir clar quines són les dades amb les que aquest model ha après.
S'ha entrenat, vol dir que és correcte, i el que pugui concloure doncs, també ho
I
serà.
I fins i tot, si jo vull construir un que faci el mateix, però sobre llatí o sobre arameu, doncs tinc disponible el codi per poder construir un igual amb un dataset
amb un
diferent.
Amb una altra base de dades d'un altre idioma diferent. Mm-hmm. Correcte.
Doncs aquesta és una mica la diferència. Per exemple, ara doncs, hi ha un model català, no? El que han fet al Barcelona Supercomputing Center, no? L'AINA.
L'AINA, sí.
L'AINA entra dintre d'aquest
col·laboratiu,
d'aquests models open source. Vale? El que passa és que els pesos sí que són públics, el codi, gran part, però tot no, o sigui, una part, i el tema dels datasets també, o sigui, generalment és públic, però també falta alguna coseta, però és dels que d'alguna manera està més orientat
una a ser tendència orientada source. Cap al codi obert, cap a la possibilitat de que tothom que
si la teva preocupació,
necessiti pugui aprofitar-ho.
Si la teva preocupació és només rapidesa i fer coses que funcionin, doncs un tancat ja et serveix. Si la teva preocupació són doncs, que poder adaptar-lo a la teva necessitat o la transparència del model, llavors has d'anar per un dels altres.
Doncs, claríssimes les explicacions d'en Javier Otero, Marcos Montero, ens permeten conèixer una mica per dins com funcionen aquests models de llenguatge lligats a la intel·ligència artificial, de la qual ens seguirem parlant, evidentment, a l'altra ràdio, com tants altres programes i a la societat en general. Moltíssimes gràcies per aquesta extraordinària divulgació, Javier i Marcos. Fins la propera.
L'altra ràdio, amb Cim Tuniqui.